Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Des que el mes d'octubre Mark Zuckerberg va parlar del món virtual que ell va anomenar Meta, sembla que no existeixi res més. La paraula metavers s'ha convertit en omnipresent. Aquí també n'hem parlat i avui ho tornarem a fer amb un debat que segur que serà molt interessant amb dos grans experts digitals, dos cracs i amics del programa, l'expert digital Josep Maria Ganyet i el periodista Albert Cuesta. Quina és la part fosca del metavers? Cara a cara avui sobre el metavers amb Ganyet i Cuesta. I avui, a la secció Enamorar-se del futur, Miquel Lladó ens proposa parlar de moments fonamentals a la nostra vida, les converses que ens canvien i ens transformen per sempre més. Amb Joana Barbany parlarem de l'emprenedoria digital femenina i acabarem amb Fabián Moedano coneixent una empresa que es dedica a crear un innovador software per hotels. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, oients, a Twitter o a Instagram, i ens preguntem com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Fa unes setmanes presentàvem en exclusiva el Revolució al Catvers, un món virtual català. A poc tothom es va situant i l'anomenat metavers, que com dèiem fa uns dies va posar en boca de tothom Mark Zuckerberg, va prenent forma a la xarxa amb múltiples variants. Avui hem convidat al programa dos grans experts en el món digital, dos pioners que ja en parlaven quan quasi ningú ho feia. Volem saber pros i contres del món meta, avantatges i perills, riscos i atractius i virtuts i defectes, avui cara a cara, sobre el metavers. I molta il·lusió vull saludar a dos cracs, Albert Cuesta i Josep Maria Ganyet. Un aplaudiment, bona nit, què tal, com esteu?
Hola, bona nit. Bona nit, bé.
Escolta, estic molt contenta, perquè sou uns cracs del món TIC, vosaltres, que fa molts anys que en parleu. Estaríeu d'acord, no? Us agrada que us diguin cracs o no?
Jo crec que millor que em diguin això, que coses més lletges, però bueno, jo prefereixo ser més discret.
I estaria més d'acord amb la segona part que amb la primera, que fa molt temps que hi som.
Fa molt temps que hi som, sí, sí.
És veritat. A veure, comencem el debat definint el nou metavers. Jo faig una definició, però vosaltres em dieu, eh? El metavers generalment està compost per múltiples espais virtuals, abasta experiències multidimensionals i se'ns diu que serà aquesta comunitat virtual, que serem un avatar i que podrem interactuar socialment, econòmicament, com icones, però sense limitacions. Diríeu aquesta definició o quina és la teva, Josep Maria Ganyet?
Mira, de definicions de metavers, com que ningú sap el que serà, n'hi ha tantes com persones els hi preguntis, no? El que sí que hi ha una mica de consens és això, que és un espai virtual, tridimensional, on no hi ha lleis, en principi no hi ha lleis físiques, ni econòmiques, ni de mercat, però això és molt en principi. Dic que ningú sap el que serà. Si ho preguntes a algun desenvolupador de videojocs, et dirà que són espais immersius, que podem anar d'un videojoc saltant d'un videojoc a l'altre. Si ho preguntes a algú que es dedique doncs, a criptomonedes o a la blockchain, et dirà que és un espai on hi ha propietat i tota la propietat és tracejable i, per tant, ja estaríem entrant tots en una mena de metavers. I si ho expliques amb algú de ciència-ficció, et dirà, amb un fan de la ciència-ficció, et dirà que és l'escenari que ens planteja la pel·lícula Ready Player One. No? Segurament tots tenen raó i cap té raó perquè no sabem què serà. En tot cas, es presenta, i així ho va presentar Mark Zuckerberg, com la propera iteració del que és la web, no? I amb aquesta propietat que ell dia de presencialitat. O sigui, va explicar el què i va fer la carta als Reis, però no va explicar el com. De fet, el com és molt complicat a nivell tecnològic.
Albert Cuesta, què hi afegiries en aquestes definicions que anem fent conjuntament?
Home, jo, si vols que t'ho digui polit, et diré que el metavers és una solució en busca de problema, i si vols que t'ho digui menys polit, et diré que és una presa de pèl que no per ser-ho pot tenir èxit. A mi em sembla una fugida endavant, de fet, per diversos motius, i bueno, el Zuckerberg ho ha posat en boca de tothom, però és perquè ell té diversos interessos perquè això prosperi, però en realitat, com deia en Josep Maria, el metavers ja existeix, o sigui, ja existeixen metaversos. El metavers és una combinació de mons virtuals ja n'hi ha, hi ha molta gent que es passa hores i hores projectant-se dins de videojocs, disparant a gent o pujant per escales i tot això. Hi ha molta gent que veu el món mitjançant les fotografies d'Instagram, que es pensa que el món és així, no ho sé. Hi ha polítics que es pensen que el seu electorat és el que llegeixen a Twitter, per dir-t'ho d'una altra manera. Sí. Hi ha molts metaversos. No sé, hi ha preadolescents que es pensen que la vida és com TikTok, i hi ha gent, hi ha negacionistes que es pensen que la realitat és el que els arriba dels grups de WhatsApp. Ara es vol fer un pas més i proposar-nos que nosaltres ens desenvolupem la nostra activitat lúdica, econòmica, informativa, amb mons virtuals, i això sembla ser que ho hem de fer creant-nos rèpliques digitals, aquests avatars que ens han de representar en aquests mons virtuals. Jo fins ara, d'aplicacions d'aquestes dels avatars, t'he de dir que no n'he vist cap que em resulti mínimament interessant o que m'aporti res. Bueno, nosaltres ara estem en un metavers, vull dir, això surt per la ràdio, però ho estem fent amb un Zoom, amb el qual, doncs, d'alguna manera ja estem virtualment, sí. Tu, el Josep Maria i jo, i el tècnic. Això ja seria un metavers. El que passa és que surt, diguéssim, que estem representats per les nostres imatges en vídeo, no per avatars. Jo crec que hi ha tecnologies del metavers que tenen sentit. El metavers agrupa realitat virtual, realitat augmentada, realitat mixta. A mi la realitat augmentada em sembla una tecnologia superinteressant per aplicacions professionals o de turisme, però més enllà d'això, jo, francament, crec que si tu necessites viure el món virtual, necessites una vida virtual, potser és que tens una vida real una mica pobra.
La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser.
¿Lo sientes?
Sí. Es el único sitio en el que siento que soy alguien.
Spielberg, el cinema ens mostrava un metavers, en aquest cas es deia Oasis. Veia que l'Albert, tu has escrit que veus el metavers d'aquí molt de temps, m'agradaria que em diguessis quan, i també en aquest cas, jo pregunto, no? La nostra vida actual, com dèieu, ja és més virtual del que potser ens sembla, no? A mi el que m'ha preocupat, Ganyet i Cuesta, són els riscos del metavers, perquè s'ha parlat també d'aquest costat fosc, no? De que les pantalles ens tanquen, de que aquest desenvolupament vol dir que els joves estiguin més temps en una pantalla, en un món virtual. No us preocupa, pels nostres joves i no tan joves, que cinema aquest món tan digital pot provocar també alguns riscos a la salut mental de gent, Ganyet?
És que aquest debat és recurrent i és etern, és amb cada nova tecnologia ha passat, Pensa que això estem des d'Aristòtil, que deia que l'escriptura ens faria perdre la capacitat de memoritzar els poemes èpics i que la gent perdria la capacitat de raonar per ella mateixa perquè ho tindria escrit amb un suport que no és dins seu. Això és molt antic i si jo el recordo, aquest debat, el recordo amb els còmics, el recordo amb les sèries de la televisió, el recordo amb els videojocs, el recordem amb les primeres iteracions de la web. Això és recurrent. I aquest debat, que ni el tancarem ni crec que sigui pertinent, el pots tombar com on vulguis. Està clar que no perquè hi hagi o bé amenaces o que sigui costós tecnològicament o que això que ens imaginem sigui realitzable, no hi anirem. O sigui, recordem quan van arribar els mòbils, ningú ens ho va preguntar. I ningú ens va dir, escolta, és que si comenceu ara a trucar amb videotrucades, això us canviarà la vida i canviarà la manera de treballar i canviarà com els joves diverteixin i com els grans, en lloc de mirar la tele, estan mirant, fent el paralògic a la nit. Doncs no, no, ningú ens ho va preguntar i ha passat. No? Per tant, jo això no m'ho plantejo mai amb un dilema entre el bé i el mal, sinó, és dir, aquestes tecnologies que tenim o que tindrem o que ens imaginem, com ens poden ajudar a ser o a fer allò que vulguem ser. M'agrada molt aquest tall que has posat del Ready Player One, diu, és un lloc on hi ets, però al final és allà pots ser el que tu vols ser. Bueno, si tenim en compte de que tots aquests mons virtuals són molt reals, que estan ancorats a terra, en centres de dades, són de ciment i de ferro. I recordem el que ha passat aquesta setmana a Andorra, que uns atacs a la xarxa d'Andorra han deixat a tots els streamers sense el seu ciber, sense el seu metavers. Ah. I aquí s'acaba el negoci, el personatge, l'avatar i el teu modus vivendi.
Ah, clar.
Per tant, sí, riscos, esclar que n'hi ha. Sí, sí. Com més complexa és una societat, com més en xarxa vius, més depenen ets els uns dels altres i de la tecnologia, i més vulnerables som.
Més vulnerables.
Home, jo et diré, si em permets, et diré una altra cosa sobre això dels riscos, que és que si realment l'activitat econòmica es trasllada o comença a créixer amb un o més dels metaversos, perquè en parlem com si fos un de sol, però n'hi haurà tants com companyies n'hi hagi al darrere, vull dir que hi haurà el metavers del Zuckerberg, però també hi haurà el metavers de Microsoft i el metavers d'Oracle i tal. Vull dir, aquestes activitats econòmiques que passin allà, quina regulació tenen, quin règim fiscal tenen, quina seguretat jurídica tenen, tot aquest tipus de coses... No estan en absolut resoltes. Vull dir que una cosa és que un operari de Boeing es posi unes ulleres de realitat augmentada davant de la vista mentre estan muntant un patch panel dins d'un avió, d'un A320, i que un tècnic que està a 5.000 km de distància li digui, no, escolta, no és el connector groc, va al jack número 27, tal. I això... diguéssim que el que fa és facilitar-li la feina, fer-lo més productiu. Vull dir que hi ha tecnologies pròpies que formen part del metavers que tenen tot el sentit del món, però vull dir, tu imagina't que la teva feina la pots, és de ser dependent d'una botiga de samarretes virtuals que només es venen pel teu per avatars amb el metavers de Facebook o de Meta, i que, bueno, doncs jo què sé, doncs que aquella botiga tanca i tu et quedes sense la teva samarreta, doncs a qui li reclames? Si jo m'he comprat una samarreta de Messi, bueno, ara suposo que ja no estan de moda, a la botiga del Barça,
sí, no?
La samarreta la tinc, no? I si m'han cobrat 5.000 euros i em costava, no sé quan val una samarreta, però suposo que no deu baixar dels 50 euros, doncs a algú li puc reclamar. I aquella botiga del Barça tributa IVA a impost de societats i tot aquestes coses. Amb aquests gegants digitals, el que els interessa molt és desmarcar-se del règim fiscal i del règim jurídic, de la més o menys seguretat jurídica que tenim amb el món real. A mi aquest sí que em sembla un risc important. L'altre risc, el que deies tu al començament, Chantal, de si hi ha por de que els joves perdin contacte amb la realitat, jo és que crec que ja l'han perdut en bona part, ja l'estan perdent.
Clar.
Vull dir que tampoc em sembla que el del metavers ho agreugi especialment.
Ho estan perdent, anem a escoltar això.
Busquets que le puede pegar, amaga, se meten ya en el área y está Ferran, le puede pegar!
Oh!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! Això és aquí?
Sí, per fora totes les escapes decepcionen, però ja veureu, ens ho passarem tet. Ei, nois, mireu què he trobat.
El botó del pànic.
Carinyo.
El botó del pànic. On és el botó del pànic?
Futbol real escoltàvem, companys. Anar al teatre, realment, sortir el cap de setmana i fer cua a la carretera. El món real és molt més important. Avui volem fer aquesta reflexió al Revolució. El món virtual tindrà més pes a llarg termini? Jo crec que no, i espero en la meva vida que no. Però volia saber si vosaltres penseu el mateix que jo, Albert Cuesta, Josep Maria Ganyet. És a dir, per molt metaversos, molta tecnologia, que també és beneficiosa en molts sentits, la vida real ha de ser més important sempre, no? Per això jo preguntava també, Albert, tu has escrit que aquest metavers que ara en parlem, que fins i tot s'estan venent terrenys, edificis, i que es mouen molts diners i que, com dèieu, no està regulat i no hi ha una ètica clara aquí dintre, encara trigarà anys, perquè els ullets es faci una idea, tot i que ara es parli molt. Albert.
Entre altres coses, és que com que s'estan vinculant això, la virtualitat amb el blockchain i altres coses, i aquest tipus de transaccions que s'han d'esdevenir al metavers es faran probablement amb criptomonedes, i el de les criptomonedes és una tecnologia que jo crec que té futur, però que, francament, de cara al consumidor està molt, però que molt, molt verda.
Sí.
I per això, doncs, és un camp abonat per les estafes. Jo no, això no ho veig una tecnologia preparada pels consumidors finals a curt termini, francament.
Estàs d'acord, Josep Maria?
Sí, quan parlem de tecnologies en cadena de blocs és així. El que passa és que hi ha moltes aplicacions, el Bitcoin mateix és una aplicació, no, d'això que parlàvem, que són fàcils d'entendre conceptualment. És una moneda que té les fluctuacions com qualsevol altra, això ho entén tothom. El que tendirem a tenir, doncs, són aplicacions que són comprensibles pel comú dels mortals, i que no només els molt experts poden fer servir, que corrin sobre aquestes noves tecnologies. Tornant al que deies tu, Xantal, ara, a la teva pregunta, al final ja hi vivim, al metavers. O sigui, dius, és que la vida real, la vida física, per entendre's, perquè el metavers i l'activitat que fem digital també és real, la vida física serà més important que la vida digital. Home, no, són indestriables. O sigui, aquesta conversa està passant ara mateix al metavers, no sabem quins servidors està rebotant per tot el món i acabarà sortint per uns antenes de Catalunya Ràdio, no? Llavors, clar, i les experiències que tenim, si ens hi fixem en el nostre dia a dia, des de que ens llevem al matí, segurament escoltem la ràdio, però aquesta ràdio ja arriba per internet i ja no arriba per les zones, fins que anem a dormir, mirem una pel·lícula de Netflix o escoltem Spotify o llegim un llibre amb un lector qualsevol, amb un Kindle, per exemple, totes aquestes experiències ja passen al metavers, ja treballem al metavers, els diners ja no els veiem. Els diners són apunts electrònics amb un registre que ens arriba per internet amb una aplicació. Per tant, vull dir, que això ho veiem en una pantalla plana o que sigui un entorn immersiu que veiem amb unes ulleres digitals o amb un implant a la retina que ens ho facin veure i que ens donin aquesta sensació de presència, és pràcticament irrellevant. Jo el que sí que veig és que, i això també es pot veure ara mateix, que a poc les experiències físiques estan esdevenint un luxe. O sigui, anar a buscar bolets, anar a passejar en bicicleta o anar a esquiar,
sí,
això és un luxe. Tindre tot el catàleg del món de cançons, tindre totes les pel·lícules del món, això ja és una commodity, ja ho té qualsevol. És un preu irrisori. O sigui, jo crec que el luxe anirà a la part de les experiències físiques. I d'aquí, i quan hi hagi aquest metavers, si és com el Ready Player One, només molt poca gent es podrà permetre aquestes experiències físiques que són les de qualitat.
Molt bé. Experiències físiques es convertiran en luxe. Per anar acabant, companys, heu tocat un tema, com s'ha de regular, no?, aquest món, també, perquè caldrà una legislació específica al metavers, i a dins ens preguntem, hi haurà crims virtuals a dins, no? Qui regularà l'ètica? Qui decideix el que està bé i el que està malament? Hi haurà d'haver governs? Hi ha policia? Es poden fer manifestacions massives a metavers, no? Cal, sobretot, companys, vosaltres que coneixeu molt bé el món TIC, regulació que, com sabeu, el món internet a vegades no té molts buits legals, no?, en aquest sentit, Albert.
Home, hi ha gent, hi ha un col·lectiu de gent que viu al metavers, que són els que es dediquen a fer vídeo, es passen hores i hores en partides de videojocs, que quan els hi maten el personatge al qual representen ells, s'emprenyen molt i fins i tot denuncien a la companyia que gestiona el joc si s'ha descobert que hi ha un forat de ciberseguretat que permet a altra gent fer trampes. I hi ha demandes a tribunals que pretenen recuperar, que demanen diners, que exigeixen diners a canvi del prejudici que suposadament se li va causar al l'usuari del personatge que va morir abans d'hora, diguéssim. Vull dir que amb això ja estem. Policia, home, jo insisteixo en una cosa que deia abans. A totes aquestes empreses digitals, amb aquests gegants digitals, els interessa molt desmarcar-se del règim administratiu, jurídic i fiscal del món real, que no és que, que sigui en absolut just, però que en qualsevol cas està definit i tots coneixem les regles del món, aquestes regles en el món virtual s'han d'anar definint. Però pensa que fins i tot abans d'existir els metaversos ja s'està utilitzant com a, com a arma competitiva, com a, com a element competitiu. Recordeu que fa uns dies Microsoft va anunciar que havia comprat l'empresa Activision Blizzard de videojocs i es convertia en la tercera empresa de més facturació del món en videojocs. I el, els directius de Microsoft van, em sembla que van, amb la mitja hora de presentació van pronunciar 15 vegades la paraula metavers. Venint a dir, el que fem nosaltres és la presentació, és la, estem comprant això per estar més presents al metavers amb els jocs que ja tenim i els que comprem.
Molt bé.
En realitat, jo crec que això era un... era una, un mitjà preventiu per anticipar, per desmarcar-se de la, per anticipar-se a les previsibles demandes de posició, d'abús de posició dominant, de monopoli en el món dels videojocs que rebrà Microsoft per aquesta compra. I el que Microsoft estava dient és no, no, jo no sóc una empresa de videojocs, però jo el que estic és una empresa de metavers, amb la qual es pot fer simpàtica amb alguns legisladors que tenen por de que el metaver, de que el metavers estigui dominat per Zuckerberg. O sigui, Microsoft està fent servir aquesta compra de videojocs per presentar-se com una alternativa al, al metavers de Facebook.
Molt bé. Doncs el nostre metavers de Zoom diu que el nostre temps s'està acabant, companys, i per tant li hem de fer cas. I us envio una abraçada ben forta. Gràcies avui per ser aquests dos cracs TIC, Albert Cuesta i Josep Maria Ganyet, al Revolució. I, oients, hem parlat una mica més del metavers perquè us podeu fer una idea, segur que ho farem més vegades, i gràcies avui per les vostres bones reflexions, companys.
Bona nit. Bona nit.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona. Tot em sembla
si estic amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. Dos dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Enamorar-se del futur, amb Miquel Lladó.
Com va dir Voltaire ja fa uns quants segles, la sort és el que succeeix quan la preparació i l'oportunitat es troben i es fusionen. Sorte que la sura ja és nacida i que volemos las distancias. Sorte que saberte conocido y porque amar tierras extrañas. Que puedo escalar los Andes solo por ir a contar... I amb la Shakira, que m'agrada molt aquesta dona, en general la música que fa i com és, saludem a Miquel Lladó, directiu, professor, consultor... Bona nit, què tal? Benvingut al Revolució.
Bona nit, Chantal, content d'estar aquí.
Igualment. Avui ens vols parlar d'una qüestió de que potser no en som conscients, però que sovint és fonamental. Converses que ens canvien la vida, moments després dels quals ja no som els mateixos. I t'he de dir, Miquel, que m'has fet pensar, tots en tenim, no? Moments d'aquests, converses que et canvien i són importants.
Tots en tenim i n'hem de ser molt conscients, perquè a vegades pensem que els canvis venen de xerrades molt llargues i de grans... No, a vegades hi ha moments d'impacte i jo en tinc molt bon record dels que he tingut.
Parlarem d'alguns. I suposo que ens demanes atenció, eh? Perquè escoltem a la gent i volem atenció, oients, que reconegueu aquest so. És el so d'un autobús de la companyia Greyhound, perquè va ser important a la teva vida, Miquel Lladó, un autobús com aquest avui ens preguntem.
Sí, a la meva etapa d'estudiant d'Econòmiques i Empresarials va realitzar una pràctica de feina a Arthur Andersen a Nova York. I van ser 7 mesos que em van ensenyar molt, eh? Una d'aquestes experiències que són inoblidables. I una de les coses que vaig aprendre va ser atrevir-me a fer les coses. No pots esperar que tot estigui preparat, eh? per fer una cosa. Quan l'oportunitat apareix, val la pena atrevir-se i fer l'esforç d'intentar-ho, com vaig fer d'anar en aquesta pràctica a Nova York, no? I quan feia pocs mesos que era a Nova York, vaig aprofitar per anar a Miami. I ara que et posaves el so de l'autobús, el Greyhound, que són aquests, no?, que travessen els Estats Units, per anar a trobar-me amb algú que m'havien dit que no em podia perdre, que era una persona que havia estudiat ESADE, que havia fet ESADE, que es deia Josep Maria Suriol. Algú que venia, que m'havien de dir que... I que bueno, vaig anar a Miami, me'n recordo que no era agafar l'avió, era agafar 36 hores d'autobús, cada 4 hores canviava el conductor... I vaig tenir el vaig conèixer 2 hores, no l'he tornat a veure mai més, per això m'agrada que a la ràdio parlem del Josep Maria Suriol, perquè sé que està als Estats Units i potser doncs algú de la família el reconeix, i van ser 2 hores de gran impacte.
Per tant, Josep Maria Suriol, i vas fer 2.000 quilòmetres, unes 20 hores de viatge per veure'l, tu tenies 21 anys, correcte?
Efectivament, sí.
Vas estar 2 hores amb ell, molt profitoses, sí, a la teva vida.
Sí.
A veure, ens pots traslladar quins consells et va donar?
Bueno, em va donar diversos consells, no? I un dels... El primer em va dir, fins als 35 anys el temps corre al teu favor. Clar, jo en tenia 21 i pensava, bueno, aquí tinc rima. I a mesura que he anat complint anys ho vaig allargant. Després dic els 35, els 40, els 45. Però d'alguna forma el que ell diu, aprofita'ls per aprendre, aprendre. La vida és, em deia, és intel·ligent. Aprèn, aprèn, aprèn. El teu objectiu ha de ser aprendre. Treballa amb gent que aprenguis. Estigues en un entorn que aprenguis. A partir dels 35, després ja et tocarà donar. Però sobretot aprendre molt, però sobretot t'has d'ocupar molt d'aprendre. Aquest va ser el primer consell que em va donar. Un segon consell que em va donar, em va dir, no et preocupis pels diners, preocupa't pel projecte. Clar, quan estàs a la vida així professional, dius, bueno, doncs l'important els diners, no, pregunta pel projecte, i el projecte, si el fas gran, els diners vindran. I Chantal, ha sigut així. Sí, a vegades jo penso que tenim la tendència a preocupar-se del sou. És important saber-ho, però és més important el projecte, i sobretot al principi de la teva carrera. Al principi de la carrera, un projecte que faci gran, que et doni capacitats, que aprenguis, que et doni confiança en tu mateix, per aprendre, per ser agosarat i atrevir-te a fer coses, i després el demés ja segueix. I ha sigut així al llarg de la vida. I per això m'agrada recordar-ho, i em fa molta il·lusió que en puguem parlar, perquè són aquestes converses que et marquen la vida. I sí, jo, Josep Maria Soriana, tinc un gran record, i mira, només he parlat amb ell 2 hores a la meva vida.
L'hauríem de trucar. I que vingués a la ràdio o a través, evidentment, de la tecnologia, que l'escoltessin. I un altre consell, no et preocupis perquè hi hagi gent que guanyi més que tu.
Sí, el Josep Maria em deia, mira, jo als 24 anys, ell em deia, treballava per una empresa textil i vaig estar a França i portava una persona brillant, i després vaig estar a Argentina i vaig anar a Miami. I és curiós, perquè als 21 anys, qui t'ha de dir això? Però ell em va dir, Miquel, et trobaràs que si tens el fet de que avances i perquè estàs preparat i et donen responsabilitats, pot ser que un dia treballis per gent que guanya més que tu. No et preocupis. Pot ser normal, perquè aquesta gent potser porta 20 anys en aquesta companyia, tenen molta més experiència, molta seniority. Tu no et preocupis, que els diners ja vindran. I efectivament, i potser t'agafa un any o 2 anys, però no et preocupis. I quan alguna vegada he tingut l'oportunitat d'agafar posicions executives, no m'ha preocupat tenir gent que guanyés més que jo a sota, perquè després això accelera el teu increment de sou, perquè això no ho aguantes un o dos, ho aguantaràs un o 2 anys. I m'ha passat, Chantal, m'ha passat. I quan he tingut l'oportunitat de promocionar, donar l'oportunitat a algú de que agafés una operació, que potser hi havia gent a sota seu que guanyaria aquell primer any o segon any més que ell, doncs aquesta persona li ha pogut traslladar el missatge, dir, no et preocupis, el fet és que porteu projectes, és gent que val la pena, i escolta, ja els sous ja t'acompanyaran la vida. I ha sigut una realitat al llarg de la meva carrera.
Tens molta raó, perquè, Miquel, vivim en una societat en què potser estem massa obsessionats pels diners, alguns. Detectes que molts alumnes tenen més preocupació per quan paguen a una feina que pel que ja han de fer o el projecte aquest que parlaves, no? A vegades els hi preocupa més els diners que el projecte?
Bueno, a veure, una reflexió que m'agrada fer. A veure, treballem per guanyar diners. Recordo una vegada algú dir, no, escolta, imagina't si treballés dur que t'han de pagar per anar-hi. O sigui, que és per guanyar. Per tant, és lògic guanyar diners, ara que no sigui la principal preocupació. Els diners en si, jo crec que traslladen quan et valoren a tu. I això sí que crec que és important. Entendre quan se't valora, no? Si guanyes més o menys, no tant per la, diguéssim, el fet d'acumular riquesa i diners, no. És una mica el reflexe de l'èxit professional, perquè has trobat un mercat que és capaç de pagar i valorar el que tu estàs fent. I aquest, jo crec que és l'enfoc, no? Pensar en un projecte interessant i gran que porti i faci la millor de la vida dels altres millor, i els diners vindran.
Clar. I no comparar-se amb els altres, cadascú ha de fer el seu propi camí, i m'agradaria que escoltessin també aquest fragment en aquesta secció.
El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Ya. Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No. Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, girar en putos círculos, y mucho menos los brokers. Es todo una filfla. ¿Sabes lo que es una filfla? No. Filfa, algo falso. Filfa, filfla, una farsa, un artificio.
Pel·lícula del Lobo de Wall Street, el personatge de Leonardo DiCaprio té una conversa amb el personatge que interpreta Matthew McConaughey, que li van canviar, no?, la manera de veure les coses. La conversa amb Suriol, va ser un punt d'inflexió a la vida de Lladó. A diferència de la pel·lícula, vosaltres no era per estafar, que quedi clar també als oients. Per anar acabant, per tant, una conversa, un llibre, una pel·lícula, ens pot fer un clic, ens pot fer canviar d'opinió, i, per tant, hem de buscar aquestes persones que ens puguin inspirar, molt important,
sí, molt.
Aquests llibres que ens poden,
sí,
inspirar,
sí,
i ens poden fer canviar la nostra opinió,
sí,
de sobte,
sí,
no, Miquel?
I es nota això perquè el temps passa volant, t'omple, et sents content, són aquests moments que marquen la diferència, i no és tant el que la conversa en si, que és molt important, sinó el que fas a partir de la conversa que tens, no? I poder aprofitar. I per mi, el haver parlat amb el Josep Maria i dir-me que el més important era aprendre i aprendre i aprendre, ja ha sigut un moto per la meva vida que he portat al llarg de tots aquests anys.
I nosaltres tenim la sort de tenir la secció de Miquel Lladó, que ens inspira moltíssim, que sé que agrada moltíssim als oients, i avui hem après coses noves. Gràcies, Miquel.
Gràcies a tu, Chantal.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Dones TIC, amb Joana Barbany.
Dedicarem els següents minuts a parlar d'una qüestió que és part del nostre ADN com a programa, la defensa i l'impuls de l'empoderament de les dones en el sector TIC, perquè sense Dones TIC no hi ha revolució. I saludo a una gran dona TIC, Joana Barbany, directora general de Societat Digital. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Molt bé.
Molt bé. Hem parlat amb tu en diverses ocasions del pla Dona TIC que impulsa l'emprenedoria femenina i el lideratge femení. Quin balanç fas dels primers mesos, no? Encara som lluny d'on hauríem de ser, Joana?
A veure, mica en mica anem fent feina, com vaig repetint quasi cada programa que vinc, però òbviament encara hi ha molta feina per fer. Pensa que avui, doncs, les dones només ocupem el 8% de posicions tècniques i especialitzades en, o als càrrecs, no?, en el sector tecnològic, i per tant, òbviament, molta feina per fer, tot i que mica en mica anem fent passets petits, però sovintejats.
Si parlem en concret d'startups a Catalunya, les xifres potser són una mica millor que en altres països d'Europa, però no és per tirar coets, no?
No, no, també hi ha marge de millora. Mira, segons el darrer estudi d'acció, que és l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa d'aquí de la Generalitat, actualment pel que fa a startups som unes 1.500 empreses, val? I ocupen doncs quasi 17.000 treballadors. I d'aquest estudi també es desprèn que en aquest cas doncs un 22% dels equips d'aquestes empreses fundadors són dones. Per tant, tenim aquest ADN innovador en les dones. I aquest percentatge doncs està una miqueta més per sobre de la resta d'Europa, que està voltant del 18%. Per tant, doncs 4 punts per sobre, un quasi una de cada 4, és molt més que el que tenim amb empreses, diguem-ne, no startups, però també tenim feina per fer per davant, i tant.
Clar. I a més, fa uns dies vau presentar un estudi sobre l'emprenedoria femenina en l'àmbit digital a Catalunya, i l'estudi s'ha fet en base a una mostra de dones TIC, seria, Joana?
Sí, sí, mira, vam encarregar aquest estudi a Aixa de Creàpolis, ja vam presentar aquesta setmana passada, i l'objectiu de l'estudi és analitzar doncs, de forma multidimensional i amb una mirada holística doncs quina visió emprenedora tenim a Catalunya, perquè a vegades doncs, diem coses però sense fets, no? I és molt important tenir, mesurar les coses i tenir dades. Per això vam fer una sèrie d'entrevistes, vam entrevistar 400 dones d'entre 18 i 64 anys, 200 d'elles eren dones amb idees, amb una idea emprenedora tecnològica, i 200 tenen el projecte ja en actiu, que a més és interessant perquè les conclusions són diferents, després us ho explicaré. I vam fer aquestes 400 entrevistes, però també després vam fer doncs una anàlisi de dades, de fonts secundàries, sobre l'ecosistema emprenedor femení del sector tecnològic, i per últim vam fer un focus group amb 14 dones referents d'aquest sector per abans d'ajustar aquest estudi. I és molt interessant, us convido a consultar-lo, que està penjat a internet, i que feu una lectura, perquè és molt, molt, molt interessant.
Una revista convoca un concurso para elegir a la mujer ideal española que competirá en Italia con las mujeres ideales al gusto de otros países.
Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista.
Ai, ara quasi fa riure, però és increïble pensar on érem fa només unes dècades, eh? Aquí escoltàvem el nodo franquista, valorava així les dones si cuinaven bé o cosien bé. M'ha avançat moltíssim, moltíssim, però el camí encara és llarg. De fet, més d'un directiu i de dos deu pensar encara el que es diu al vídeo, no?, quan ha de negociar una dona, però no, ha canviat molt, no? Per tant, les conclusions que em deies, Joana, que estem al segle XXI, quines serien, no? Quines són positives i quines altres no tant, Joana?
A veure, la principal conclusió que ens surt sempre, que sempre parlem tu i jo, és que hi ha d'haver-hi més referents femenins, no? I que hem de millorar el lideratge de les que ja hi ha. I això és un tema, jo sempre ho dic, un tema nostre i de l'entorn. És a dir, nosaltres com a dones hem de liderar, no ens ha de fer mandra doncs, el fet de venir a la ràdio o de sortir a xerrar amb una taula rodona o de visibilitzar-nos més, perquè és important que aquests referents es vegin. Aquest és el primer punt. I un altre punt que també ja repeteixo sovint és que cal incorporar els homes. O sigui, els homes no estan fora d'aquest debat, ells formen part d'aquest debat i hem de, bueno, els hem d'incorporar en torn d'aquest tema, perquè el que no pot ser és que les dones xerrem de dones sobre dones. Crec que és important també la visió que tenen els homes de nosaltres, i n'hi ha molts de convençuts, però n'hi ha que falta per convèncer. Per tant, incorporació de l'home. I també un tema molt important és, en el cas de l'emprenedoria, doncs, aquesta desigualtat en l'accés al finançament, no? Les dones, en general, ens costa més accedir al finançament, ja sigui perquè no ens sabem vendre bé, perquè a l'hora de demanar doncs, potser no gosem, o perquè a l'altra banda de la taula hi ha una persona que no ho veu tan clar. Per tant, és molt i molt important anar a demanar finançament sense vergonya i amb la idea molt clara i fer-ho de manera convençuda. Per tant, jo crec que aquests són els dos punts a tractar. I després hi ha altres temes, no?, com la maternitat, la diversitat, però que són temes més secundaris.
Clar. Altres mancances, Joana, que segons les dones TIC més les afecten, seria, has comentat, el finançament,
sí,
no?
Xarxa
de contactes, també, la xarxa de contactes.
Sí,
o l'apoderament,
sí,
sí, i el coaching, no?, que n'hem parlat també en alguna
aquests
vegada en el
serien,
programa.
Aquests serien, sí, els dos punts. Jo crec que l'accés al finançament, pensa que avui en dia doncs, el 75% de les emprenedores que hem entrevistat diuen que la seva mancança és bàsicament en tema financer, perquè tenen el projecte, tenen la idea, i a l'hora hi ha un moment que has de créixer i et falta doncs, aquella empanteta per poder créixer més, no? I també el tema, com et deia, de referents i de lideratge. I en aquest cas és molt, molt important doncs, seguir fent accions d'apoderament, de coaching, la xarxa del networking, no?, per ajudar-nos unes a les altres, la sororitat, per tant, treballem en aquestes línies.
I també recordar que hi ha ajudes a les empreses, sobretot compromeses, i que fan bé les coses amb l'impuls del lideratge femení, també, no? Hi ha ajudes, no sé si ha costat trobar aquestes empreses que ajudin aquest lideratge femení.
Doncs estem molt contentes perquè aquest any, també ara la setmana passada vam presentar o vam donar les subvencions en aquestes 22 empreses que les han guanyat. Vam presentar al març, ara ja fa quasi 2 anys, la idea, però finalment doncs, ja s'ha fet efectiva i ja és plenament operativa, a través de la qual, doncs, a través de la Generalitat, vam obrir una línia de subvencions per valor de 500.000 euros per impulsar l'emprenedoria i el lideratge femení en l'àmbit digital. Què vol dir això? Doncs que aquelles empreses liderades per dones amb un projecte tecnològic es podien acollir, si complien uns requisits, en aquests ajuts. I la notícia bona, o la bona notícia, és que, a veure, que s'han presentat quasi 60, n'han guanyat 22, òbviament les que han quedat fora, doncs molt contentes no estaran, però jo els diré que estiguin tranquil·les perquè de cara l'any que ve ho hem ampliat a 1 milió d'euros i s'hi poden tornar a presentar. Per tant, les convido a repetir.
Molt bé, Joana Barbany, sempre amb tu parlant de Dones TIC. Gràcies per tota aquesta informació. Ens veiem aviat. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies a tu, Chantal.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
El programa i ho farem coneixent una empresa multinacional de Lleida que, a banda de ser un referent en innovació, ho és també perquè dedica molts esforços a formar els professionals del futur. Molt contenta de saludar Fabián Moedano, president de l'Agència Pública de Formació de Catalunya. Què tal? Bona nit.
Bona nit i bona hora.
Contenta. I també ens acompanyen dos directius de la multinacional ICG, saludem el Meritxell Pi i el Berenguer Pla. Què tal? Bona nit als dos.
Hola, molt bona nit.
Bona nit.
Molt
bona nit a tots.
Molt bé. Tots aplaudits i sobretot a la gent de Lleida. També ens agrada saludar des del Revolució. Tinc entès que la vostra empresa, amb seu a Torreferrera, al Segrià, esteu a 70 països, moltes felicitats, i que oferiu solucions informàtiques per al sector de l'hostaleria. Poseu-me exemples concrets del que oferiu exactament.
Nosaltres, com a grup ICG, la nostra principal activitat és el desenvolupament i la fabricació de solucions tecnològiques per a tot tipus de negoci, no? Des de lo que seria restauració, retail, hotel, supermercats o qualsevol tipus d'indústria, no? Nosaltres el que fem és desenvolupar tota una solució global des de el que seria els components del hardware fins tot tota la gestió del software.
I Berenguer, com heu aconseguit arribar a 70 països?
Doncs fent molta feina.
Sí,
sí, pensa que ICG des del pràcticament el 1990-92 va començar a fer un creixement internacional presentant els seus productes i amb el president que tenim, que és una persona superemprenedora, superinnovadora, vam arribar a això. El que passa que és evident, nosaltres sempre diem, i això també ho estem fent amb la formació professional, sempre diem que es pot treballar bé, molt bé, o buscant l'excel·lència, i és una mica el que hem anat buscant, no? Però el gran secret és innovar.
Clar, innovar. I avui volem parlar d'aquesta empresa perquè no és un negoci només, tinc entès que també va bé perquè aposta per formar nous professionals, Fabián, i tu perquè ens has volgut, no?, dur-los d'exemple a seguir, no?
Bueno, en Berenguer diu que el senyor Pi és un gran innovador. El senyor Pi és el que es diu en futbol un crack, no? perquè té una visió empresarial, però també una visió social. Si tinguéssim 50 o 100 empreses com ICG a Catalunya, doncs la formació professional aniria com un tiro. Uh-huh. Què vol dir això? Doncs que el compromís d'aquesta empresa amb la formació professional, amb el creixement dels nois i noies que estan estudiant comerç i màrqueting, hostaleria, retail, i per tant doncs que d'aquí uns anys seran les persones que decidiran quin software poden posar en el seu hotel, i des d'aquest punt de vista es podria pensar, bueno, ICG fa una aposta però perquè després tingui un retorn. Sí, però fa una aposta amb beques, fa una aposta en elaboració de materials pedagògics, fa una aposta en la creació d'una aula que esperem que aquest any 2022 sigui el que definitivament puguem posar a l'Escola d'Hostaleria de Lleida. El compromís és total, i si això ho fessin, ni que fossin només 50 persones en cada 50 empreses en cadascuna del seu àmbit d'actuació, doncs aniria molt millor.
Clar. Ensenyeu com serà aquesta formació professional d'estudiants, per exemple, de l'hostaleria, no? Aquestes professions de futur, Berenguer, que és el que cal que sàpiguen, perquè vosaltres treballeu molt amb tecnologia, per això sou el Revolució, i en aquest cas hostaleria, no?
Sí, explicar, per introduir tot això que ha explicat el Fabián, que ho explica molt ràpid, però clar, que hi ha una història molt llarga, ja sé que tenim poc temps, no? Però penseu que des dels inicis vam tenir, l'Andreu tenia un interès de transmetre coneixement a un dels sectors que no estava prou reconeguts, que era el sector de l'hostaleria i el turisme, Des dels ajudants de cuina, cambrers, directors, gerents, i encara els hi falta, però hem fet molta feina. Des dels inicis ja volíem crear una universitat, per un costat, per formar els professionals d'aquest sector, per saber gestionar els seus negocis amb tecnologia, i per l'altre, formar els informàtics perquè aprenguessin a desenvolupar sistemes que donessin resposta a aquestes necessitats del sector, no? I així neix el projecte, el programa ICG University, que en realitat és un projecte superil·lusionant amb el qual el que fem és aportar un valor afegit a la formació.
Per això sé que teniu les eines TIC més innovadores, les teniu vosaltres, i aquest Centre de Tecnificació i Innovació d'Hostaleria, no? Que és un projecte molt ambiciós, Fabián, Berenguer i també a Meritxell, que esteu impulsant, no?
Bueno, a veure, el que en altres països, no, són les aules o són els espais que hi ha dintre dels centres educatius, dintre dels centres de formació, i que és molt normalitzat, que es patrocinin uns espais i que és un win-win on l'empresa pot fer la transferència de coneixement, el centre se'n beneficia, doncs això en aquest país no és gaire comú, no? I la veritat és que és una proposta que ara portem un temps intentant tancar per alguna dificultat administrativa, però que el que vol és convertir l'Escola d'Hostaleria en la capital del món de la FP en matèria d'aquestes maquinetes, aquest software fem servir ara cada dia. Doncs no sé, no hem posat exemples, no? Però quan anem a aquest fast food i ens trobem una pantalla, aquest fast food tan famós, i ens trobem una pantalla i escollim quina hamburguesa volem, o quan anem a comprar fruita i verdura, o quan anem a un restaurant i ve una persona amb una maquineta i ens demana la comanda, no?
Clar.
Doncs són aquestes les eines que fa 30 anys no es coneixien i que ara són molt quotidianes.
Molt bé. Meritxell, explica'm aquestes eines que ara estàvem explicant i que vosaltres heu estat innovadors. Posa'm exemples.
Digues.
Berenguer o Meritxell, sí. Qui me'ls vulgui posar?
No, és igual. No. Una mica és el que dèiem, no? El que deia el Fabià. O sigui, avui és impossible entrar en un establiment, sigui restaurant, sigui botiga, el que sigui, no trobar-te un punt de venda tàctil, no? O, per exemple, fer una comanda des d'un telèfon mòbil amb una lectura d'un codi QR, no? Una mica el que parlem d'omnicanalitat, no? O digitalització, no, Meritxell?
Bueno, avui en dia, com tots sabem, no, la digitalització s'ha accelerat encara més amb el Covid, no? Llavors, el que nosaltres hem intentat fer és avançar-nos a tot això i intentar, amb tota la formació, que tots aquests estudiants no puguin sortir completament formats amb aquesta digitalització i siguin competitius al mercat, com podria ser uns quioscos, no, d'autovenda, com podrien ser reserves a taula o no, d'altres eines, o pantalles de cuina o no sé, altres tecnologies que nosaltres desenvolupem, no?
Va més enllà també, no? Entenc, Meritxell, sí. Berenguer, és la idea també de la gestió de dades, no? És a dir, de la gestió dels estocs, no? I sí. Per tant, de tot, de tot el conjunt de, sí. de moviments que hi ha dintre d'un negoci, no? Que es puguin quantificar. Podeu fer... Correcte. A mi m'agradaria que féssiu 5 cèntims sobre l'enciclopèdia que esteu muntant dels aliments.
Nosaltres estem muntant, el que passa que no en podem parlar gaire perquè encara no el tenim prou desenvolupat.
Va, un titular.
Va, bueno, estem desenvolupant això que et deia el Fabián, no? Una miqueta els seus orígens. Uh-huh. Quin tipus d'ingredients podem trobar per utilitzar-los a la cuina. Quin origen tenen? Per exemple, el tomàquet, no d'on ve? Doncs de les muntanyes de Xile. Uh-huh. O sigui, no es produeixen els seus valors energètics, els al·lergògens, els greixos, tot una mica el que porten. I al final el que volem amb això és tenir tota una quantitat de documentació que el que ens farà tenir és tota una enciclopèdia importantíssima de tots els ingredients que hi ha per tot el món i que podem utilitzar a la cuina, no? Amb això que deia el Fabián, només...
Per acabar, sí?
Sí, per acabar. Això que et deia el Fabián és molt important. Amb les nostres eines ensenyem a gestionar, però gestionar, sobretot, un exemple molt clar, a fer un escandall. Tan fàcil com això, saber no només els ingredients que composen un plat o un menú, sinó el seu cost i a quin preu l'has de vendre perquè realment sigui competitiu.
Molt bé.
Per fer-te una idea del que estem fent.
Molt bé, doncs m'ha agradat molt conèixer avui la vostra innovació. Felicitats, Meritxell i Berenguer, enhorabona per aquesta iniciativa. I, Fabián, gràcies per portar sempre els més innovadors al Revolució.
Molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acabem programa, oients. Ja sabeu que, com sempre, ens veiem al Revolució de diumenge i ens escoltem. I acabem amb una frase, en aquest cas de la cantant Madonna, una artista que ha sabut reinventar-se constantment i que ja du 40 anys de carrera plena d'èxit. I aquesta és la seva frase. Hi ha gent que té por de dir el que desitja. Per això mai ho aconsegueix. Per pensar-hi, oients, gràcies. Ens retrobem demà diumenge, ja ho sabeu. I sempre a les xarxes socials amb Revolució 4.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina. Jordi Pi. Jordi Portals. Marta Pujades. Judit Sala. Marc Drugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé.
Though I'm tired of trying.